En aquest espai de psicologia que fem els dimarts amb la Vanessa Parellada, en les darreres sessions hem parlat de la depressió. Avui no tenim a la nostra psicòloga aquí a l'estudi, sinó a una persona de Formentera ben coneguda per tothom que ha passat per aquesta condició, ha passat per la depressió. Ara que comença ja a veure la llum al final del túnel, s'ha atrevit a venir aquí a Radio Illa a explicar-ho. Ella té 50 anys, dos fills i es dedica a la docència. Molt bon dia, Susana Labrador.
Molt bon dia. Estic encantada de tornar a ser aquí. Substituir en Vanessa avui és un gran repte. M'encantaria tenir-la aquí al costat per donar-li la mà. Però encantada i encantada també de venir a explicar la meva experiència, bueno, perquè crec que és important que parlem de les malalties mentals.
Dèiem que és una persona, la Susana, coneguda aquí per tothom. Ha sigut consellera al Consell Insular durant dues legislatures. Però no volem parlar d'això amb ella. Com vas notar que la depressió estava en tu, Susana?
És que, de fet, fins i tot trigues molt en detectar la depressió. Jo, en un principi, el que sí que vaig tenir és a la Setmana Santa del 2022, que era abril, vaig patar amb quadres d'ansietat, que sobretot en el meu cas venien a les nits, quan estava dormint, em despertava plorant, em despertava amb ganes de vomitar, el cap amb la mil per hora, i bueno, jo mateixa vaig assumir-ho com un moment d'estrès de la feina i que, bueno, hi havia com, no? Bueno, això és un estrès, estic en Setmana Santa, són vacances, m'ho agafo amb calma. I en aquell moment va haver un moment de negació, no? De realment dir, de preocupar-me inclús. I també hi ha una, bueno, una característica del meu caràcter, que estic canviant, que és aquesta autoexigència, no? I aquesta autoexigència, pues, no em permetia estar així. Llavors, una mica, no? Preparant l'entrevista, jo he fet una mica de cronologia i m'he sorprès a mi mateixa, perquè jo pensava, clar, vaig estar tan malament Setmana Santa i ja vaig anar al metge de seguida, vaig començar a psicòloga i clar, no. És a dir, va haver aquesta negació que jo peto a meitat d'abril i jo el primer contacte que tinc amb un metge de família, en aquest cas no de la seguretat, no de l'hospital, sinó un metge de confiança.
Un metge privat, sí.
Un metge privat de confiança d'aquí de Formentera va ser el 9 del maig. És a dir,
que un mes més tard.
Clar, i jo estava, no?, amb aquella ansietat i amb altres símptomes que s'anaven afegint, com molt cansament, molta tristor, que jo no entenia, no? Que llavors, en un principi, aquest 9 de maig, que és el primer dia que em veu, ell, evidentment, veu que hi ha un procés d'ansietat molt forta, que en principi, si és només ansietat, doncs em recepta una medicació, però em diu que em vol veure la setmana següent perquè, bueno, suposo que ella es va imaginar...
Ja ho veia, que això...
Jo suposo que ella es va imaginar que ella em donava una medicació que no em funcionaria segurament perquè allò anava més enllà. Llavors, al cap d'una setmana, doncs, evidentment, la medicació pràcticament no fa res. En aquell cas va ser diazepam i pràcticament no va fer res. I quan torno el dia 18, em confirma que sí, que tinc la malaltia de depressió amb ansietat. Vull fer molt èmfasi en això de la malaltia, saps? Perquè ningú elegeix tenir una depressió. No té res a veure amb el teu caràcter, no té res a veure... Bé, hi ha coses que sí, evidentment, eh? Pot, per si ets molt exigent, si ets molt... Però no té res a veure amb ser feble, amb ser fort, amb... No, de cop i volta, caus. I després també hi ha... Bé, ho va explicar molt bé la Vanessa l'altre dia, i així que jo no ho repetiré, el teu cervell es desequilibra químicament. Llavors, clar, en aquell cas, jo sí que sempre... Com vaig decidir anar a un metge, vaig decidir també que faria cas del que el metge em digués. I llavors el metge em va dir que havia de medicar-se. S'havia de medicar la depressió i seguir medicant l'ansietat amb un altre medicament, com més a llarg termini, més medicació. Bueno, això és una primera, un primer moment de la depressió que és molt dur. Assumir que tens una depressió, que t'has de medicar i que no saps com has arribat allà i no t'has adonat, no? Aquesta sensació de... Però això, com és ara? Així de cop i volta. I clar, comences a mirar enrere i veus que no és de cop i volta. Que portes mesos plorant, que portes mesos dormint malament, que portes mesos molt cansada, molt irritada, que et fa por moltes coses a les que abans no tenies por et fan por, que et bloqueges. I, clar, això ho comences a veure quan comences a treballar-ho. I fixa't tu, fins i tot, medicació, el que deia, meitat de maig, i realment la psicòloga, jo pensava que havia estat immediat, i la psicòloga no vaig començar fins a l'11 de juny.
2 mesos més tard, diguem-ne, del brot d'ansietat que vas tenir
durant la setmana. I un mes més tard que el metge em va dir que tenia depressió. És a dir, jo encara, suposo que encara, no ho recordo molt bé, però clar, aquestes dates a mi ara em fan pensar que jo seguia amb aquella fase de negació i de, bueno, doncs ara amb la medicació podré. I és veritat que amb la psicòloga que he treballat tots aquests anys, a la qual sí, li envio un fortíssim petó des d'aquí, vaig fer un taller per casualitat amb ella el mes d'abril i era un taller que realment era d'autoconeixement, un taller on no m'havia de passar res i va ser un taller on ja també vaig tenir un moment d'ansietat, de plorar, un moment que ella em va agafar part i em va dir que si em passava alguna cosa. I, bueno, ella, quan jo la vaig cridar per dir-li, clar, ella em va dir, bueno, jo ja vaig veure en aquell moment que tu no estaves bé, no, que evidentment no sabia fins a quin límit, no et coneixia, no? Però, bueno, esperava que si no era a mi, truquessis a algun altre professional.
Així ens plantem durant el 2022, en què tu notes aquest brot a l'abril, intentes posar-hi doncs, solució visitant el teu metge de confiança al maig i finalment acudeixes a la teràpia psicològica al juny. Però això no acaba aquí. Sis mesos més tard vas tenir una recaiguda.
Sí, jo mentrestant, això ho hem treballat molt amb la psicòloga, hi ha tot aquest tema meu de responsabilitat, de la meva manera de ser, de la motxilla que tinc, no? De responsabilitat, d'autoexigència, de no poder fracassar, de no poder deixar tirada els meus companys. Llavors això em fa que, evidentment, jo explico el que em passa, no? El meu voltant laboral més proper, però també el meu voltant familiar, evidentment, des del minut zero, però també al meu voltant com d'amistats més proper, però jo decideixo seguir treballant, no? Perquè penso que puc. No sé, sincerament, no sé com vaig viure aquells mesos. És a dir, jo anava a treballar medicada i amb por, atacs d'ansietat, va haver moments on no vaig poder ni complir les meves obligacions d'anar a algun acte, d'anar a alguna reunió. I malgrat això, no, jo el meu cap, el meu objectiu era...
Acabar la...
Jo haig d'acabar la legislatura perquè és la meva responsabilitat. Haig d'acabar la legislatura perquè és la meva responsabilitat. I això era un mantra que tenia al cap. I parlava amb la psicòloga i parlava amb el metge i em deien, no tens per què? I jo, sí. És a dir, m'heu d'ajudar a aguantar fins a que acabi la legislatura. Bé, no sé com ho faria ara, però que està clar és el que vaig triar fer perquè és el que sentia que havia de fer. I com tu dius, dins de bueno, aquests mesos molt complicats, van ser molt complicats.
Una pregunta, deies que senties por, no? Una por inhabilitant que t'impedia a vegades fer coses. Por a què?
Por a posar-me a plorar a qualsevol moment. Por a patir un atac d'ansietat. Por a no saber fer la meva feina. Por a no poder aixecar-me del llit. És que van haver dies que jo no em vaig poder aixecar del llit. En aquell moment que estava treballant, eh? I al final es converteix quasi... Això a nivell laboral, però a nivell... meu personal també, a no voler quedar amb els amics, a voler estar a casa, a voler estar tancada, a voler estar el màxim de temps sola, al final es converteix en una por a viure i en un no vull viure. Això sobretot passa en el moment de la recaiguda que tu has
novembre 22.
Al novembre, no? Al novembre, bueno, jo estic amb aquesta guerra meva contra la depressió i amb aquest objectiu meu d'acabar fins al maig i al novembre faig una recaiguda brutal i llavors el metge que fins al moment em veia em diu que la medicació que estic prenent, pues, evidentment no m'està anant bé, que estic forçant la màquina, perquè igual amb aquella medicació però sense forçar la màquina pues, podria haver estat bé, i ell em diu que ell em pot seguir ajudant, evidentment, però ell sent, no?, i em recomana que vagi a una psiquiatra, com que se li escapa una mica, és a dir...
Es pot explicar, Susana, què vol dir recaure en aquell moment?
Recaure, és a dir, clar, mai estàs bé, però bueno, hi ha moments que estàs molt malament, però hi ha dies que la vida és suportable, no? I vas a treballar, i fas la teva feina, i és veritat que estàs més cansada, i és veritat que a la tarda tens aquella sensació de tristor, però vas veient com que vas fent... No? Què vas fent? Inclús et creus que estàs millor, o ho sents que estàs millor. I de cop i volta la recaiguda, bueno, a mi va venir una altra vegada amb un brot de nou amb atacs d'ansietat. De fet, bueno, va ser exactament un dia, estava ja llesta per sortir de casa, per anar a treballar.
Al matí?
Al matí, i no vaig ser capaç d'obrir la porta per sortir de casa, no vaig ser capaç. Vaig trucar al meu home, vaig trucar a una amiga i vaig dir que és que no podia, que estava a casa i que no podia i que em sentia com si que m'anava, que com si m'anés a morir, com si en aquell moment m'hagués a donar un col·lapse i...
Et costava respirar.
Jo no he sentit tant el tema de la respiració, no? Que moltes vegades és el que veus a les pel·lis i tal. Jo el que he sentit és molt un tema d'estómac, un bloqueig molt bèstia a l'estómac, i aquest bloqueig a l'estómac era com un... m'ennuvolava el cap, no? Com una sensació d'un mareig o fins i tot d'una por a desmaiar-me. No? Aquesta... Llavors, bé, bueno, aquell dia, pues, evidentment, no vaig ser capaç de sortir de casa. Bueno, va venir la meva amiga, vam comunicar de nou als membres de, en aquest cas, companys de feina, i bueno, vaig, sí que llavors, en aquell moment, pues, vaig contactar la sanitat pública per anar al psiquiatre. Podria haver buscat psiquiatre privat, però en aquest cas m'havien parlat molt bé de la psiquiatra que hi havia a Formentera, del servei de psiquiatria de Formentera, i també pensava que tenia el meu dret de no estar gastant més diners, no? I bé, vaig llavors passar pel metge capçalera.
Que bueno, has de passar pel metge de capçalera perquè et recondueix,
exacte,
no?
Exacte. Aquí sí que en un primer moment el metge capçalera em dona la baixa. També un moment molt complicat per mi acceptar tenir la baixa.
Aquí sí que vas agafar la baixa.
Aquí vaig agafar,
aquí ho recordam, sí.
Aquí vaig agafar la baixa el 5 de desembre. Va ser molt, molt complicat. De fet, va ser tan complicat que jo crec que, bueno, em vaig recluir a casa, perquè era com, si no puc treballar, si no puc complir amb les meves obligacions, doncs no puc fer altra cosa. És a dir, em toca estar a casa, no? Malgrat que la meva psicòloga em deia, no, no t'equivoquis.
Has de sortir a caminar, que et doni l'aire.
Pots sortir a caminar, pots sortir amb els amics, pots anar-te de viatge. És a dir, pots fer el que creguis que t'ha d'anar bé. Pots fer-ho. I si la gent es pensa que tens cuento, és problema d'ells, no? Però, bé, en aquell moment jo no vaig saber fer-ho. I tot això es barreja amb un pensament, no?, que comença ja a fraguar, que és no seré capaç d'arribar al maig. I que és un viatge que faig, en aquest cas, bastant en solitari. Vull dir que en solitari em refereixo que amb que compto amb molt poques persones, també perquè jo necessito, no?, tenir molt pocs inputs sobre això, i ho faig amb la meva psicòloga i amb el meu home, i en aquest cas també amb un parell d'amigues només, no? I bé, aquesta idea de no podré tornar va fraguant. I en aquest moment, no?, de tot això, bueno, pues, com sempre a la vida, sempre tot pot ser pitjor. Pot ser millor, perquè ara mateix tot és millor, però en aquell moment tot podia ser pitjor. Doncs pues em trobo que quan jo estic en aquell moment de que tinc decidit quasi bé deixar-ho, que necessito, pues, res, 10 dies, potser una setmana, tot això esperant encara que m'enviïn a la psiquiatra.
La psiquiatra pública, sí.
És a dir, el metge de capçalera considera que bueno, em dona la baixa, m'intenta canviar la medicació, cosa que jo em nego, perquè li dic que no és que no confiï en ell, però que jo ja vinc d'un metge on el metge no s'ha vist cap... És a dir, m'ha volgut ajudar i jo no he sapigut, no? I que no vull canviar la medicació per un metge que, a més, no ha viscut tot el que he viscut.
Tu volies un especialista.
Jo volia anar al psiquiatre. Llavors, ell era reticent a enviar-me al psiquiatre.
De veritat?
Però...
Caram.
Sí, bé, segons ell, això li passa a molta gent. Els psiquiatres van molt col·lapsats, i hi ha gent que està molt pitjor que els que podem tenir una depressió, que realment podem tenir medicació i, bueno, agafem una baixeta i,
yeah,
i res, podem seguir endavant. Clar, jo, el fet de negar-me, canviar la medicació i tot, bueno, no sé, suposo que ja s'estableix una relació
tensa, sí,
tensa amb el metge, però, bueno, jo continuo anant amb ell i ell em continua durant la baixa. I sí que és veritat que en cert moment, just abans de Nadal, em diu que que em renova la baixa, però que quan torni de Nadal m'aniré a treballar. I que jo li dic, però és que no m'has enviat ni al psiquiatre. Saps? És que no és que estigui esperant cita pel psiquiatre, és que no m'has enviat ni al psiquiatre. I m'estàs dient que... Ja, és a dir, ja m'estàs avisant que jo el 7 de juny, 8, quan sigui, hauré de tornar a treballar...
7 de gener. De gener.
Ai, de gener, perdó. Hauré de tornar a treballar i jo no sé com estaré, perquè ara mateix és que no sé... Ja, sé com estic, però no sé com estaré al gener, però ja, clar, només de pensar-ho, l'ansietat era brutal. Clar, tot això, jo també faig un exercici de molta sinceritat en el metge, és una qüestió també de privacitat, metge-pacient, on jo li explico que jo estic en fase de deixar la feina. Llavors que per favor m'enviï el psiquiatre, que per favor em doni més temps de baixa. Bueno, quedem que finalment al gener, quan suposava que m'havia de donar l'alta, em visitaria un dia més i valoraria. Llavors, en aquell moment, i va valorar, em va donar la baixa per una setmana més i vaig tenir la sorpresa que em van trucar d'inspecció mèdica i aquí sí que em vaig trobar que bueno, vaig tenir una odissea entre el metge capçalera, la inspectora mèdica, on un em deia que jo podia seguir de baixa, l'altre em deia que és que era el mateix metge que m'enviava a inspecció perquè inspecció em donés l'alta. Bueno, llavors, clar, evidentment ja es trenca tota la confiança amb el metge de capçalera. Per fi, no sé si arrel d'aquest trencament de confiança i també sort que malgrat la meva situació, doncs sóc una persona que tinc recursos i sé reivindicar els meus drets. Li demano que m'enviï el psiquiatre, perquè de fet si no m'enviï el psiquiatre faré una queixa. I llavors m'envia el psiquiatre, però ja m'envia dient, trigarà moltíssim el psiquiatre en visitar-te. Bueno, a mi em donen l'alta, evidentment no torno a treballar, perquè no puc. No puc, és a dir, la decisió està presa i llavors ja només havia una qüestió de tràmits, jo ja informo que estic d'alta, però que no puc anar a treballar i ja informo de la meva dimissió del meu càrrec a nivell intern perquè es posi tota la maquinària en marxa per a aquesta dimissió, no? Però clar, això, hi ha una maquinària. I, bueno, pues, finalment, si la meva alta és a finals de gener, la meva dimissió és el 8 de febrer i la psiquiatra al final no triga tant en visitar-me. És a dir, em visita el 13 de, el 13 de febrer.
Caram.
És sí, a dir,
van ser aquest, dos setmanes o tres,
aquest
no?
Aquest temps que jo demanava al metge, a la inspectora, que la meva psicòloga, no, també em deia... Has d'exigir-ho, perquè tu ja estàs fent un procés de canvi.
Tot això, imaginem una persona que està en aquesta situació haver-se de plantar d'aquesta manera davant del metge.
Ja. Jo no crec, és a dir, no vull creure que ho fan de mala fe, no vull creure. Crec al contrari, que ho fan per ajudar el pacient i per això intenten canviar la medicació... També intenten, pues, igual, donar-te l'alta per donar-te com aquella empenta de va, espavila, però és que una depressió no és estic desanimada i anima't i espavila't, és que és una malaltia i jo no decideixo curar-me quan jo vull.
I escolta'm una cosa, en aquell 8 de febrer, que estic recuperant la notícia de l'any passat, diguem-ne que no vas al·legar el tòpic i típic problemes personals o qüestions... No, vas anar al gra per raons de salut mental.
Sí, això també va ser una qüestió que vaig pensar molt i també que vaig parlar molt, no?, amb aquest nucli amb el que parlava molt i, evidentment, després... consensuant-ho que els hi semblés bé, que els hi semblés bé a, en aquest cas, clar, jo tenia un càrrec públic, no? Que els hi semblés bé a, doncs a la presidenta a la qual em devia, a l'equip de govern, però bueno, jo tenia molt clar que ho anava a fer així, al partit també al qual em devia. I aquí van haver dos raons. Una primera raó va ser egoista i de por també, de no haver de sortir a la setmana següent, havent de desmentir interpretacions o que sí, la gent digués que, no, pues que jo marxava perquè que si em criticaven i no em sentava bé o perquè ens barallàvem a l'equip de govern o si perquè igual m'havia barallat amb els del meu partit polític. Llavors va haver aquesta primera raó de dir vull matar
d'arrel
el tema. I després va haver una segona raó que també va ser molt important, que va ser visibilitzar, no, la depressió com a malaltia incapacitant total, no? És a dir, com una persona com jo, de cop i volta era incapaç de fer la meva vida normal, i això volia incapacitar-ho per tot, volia comunicar-ho per tota la gent que no pot fer-ho, que no sap que té una depressió i la té, que va al metge i no l'ajuden, encara que ja et dic, que no sigui de mala fe, però que no l'ajuden. I per també visibilitzar que vivim en un món que encara les malalties mentals són un tabú. I hi ha malalties mentals que, pues, que tenim ja assumides, i encara i així ja és un tabú, no? Però bueno, poden haver malalties mentals com una esquizofrènia, una bipolaritat, que si realment la persona s'atreveix a dir que la té, els altres sí que ho rebem creient que té aquesta malaltia, però després hi han altres que podrien ser considerades menors, però qui les està patint no ho és, que és el trastorn d'ansietat, la depressió, i que és que moltes vegades no, la gent no s'ho creu. Primer no ho relaciona amb malaltia, després no es creu que pugui ser el que tu estàs dient, i ho aixequen més a una falta de força teva i de falta de ganes teves de lluitar, no? Clar, bueno, jo, és veritat que jo a casa jo he viscut la depressió de mon pare, vaig viure la depressió de mon pare, per desgràcia, una depressió a més molt dura, molt més dura que la meva. I, clar, el meu pare en aquell moment, jo crec que com a home i en aquella època, no sé, estem parlant de l'any 90 i pico, 2000, també va ser molt valent, assumint que tenia una depressió, no es va amagar, però no va ser comprès, no va ser comprès. No per la seva família, que sí, però per la societat, no? Jo també, el fet de que mon pare tingués una depressió i jo també la tingués, hi ha un tema genètic. Això també em va generar molta por. Això també em va generar molta por perquè...
Estic predestinada, no? Diguem-ne.
Exactament, i perquè existeix la depressió crònica. És a dir, per la gent que no ho sàpiga, és a dir, existeix. Hi ha gent que dus una vida normal i de cop i volta agafes una depressió i durant tota la vida vius amb una depressió crònica, tratada, tot el que tu vulguis, però ja no ets el que eres. Jo, per sort, ara, és a dir, he tingut moments de molta por de pensar que potser sí que tindria aquesta depressió crònica, perquè he tingut moments de pujar, però també de tornar a baixar, no? Després de la dimissió, després també el juny... Per exemple, aquest hivern, pues, novembre i desembre, vaig tenir uns mesos com de sentir-me bé, i gener i febrer han sigut duríssims, I...
Tu dic que ja vas tornar, o sigui, tu després d'agafar el tractament amb la psiquiatra, vas estar el 2023, diguem-ne, el primer semestre amb aquest tractament, canviant de medicació...
Sí.
Segueixo. Psiquiatra i psicòloga, les dues
psiquiatra
coses.
Psiquiatra i psicòloga, fa poc que m'ha donat l'alta,
sí.
Que em va fer valorar si realment... Clar, per mi, jo sí que la necessitava, però ella em va dir, Susana, no necessites. Tu vens a explicar-me el que has fet, no vens a demanar-me què has de fer, és a dir, que tu ja no em necessites.
Clar.
Bé, també passes molta por en aquest moment de... Bueno, no sé, anem a provar, però segur que et necessitaré. Però bé, no he tingut el seu recolzament via WhatsApp, és a dir, hem fet com quan deixi la medicació d'antidepressió, que ho vas fent a poc, doncs igual, no? Amb ella. Ara ja no vaig a la psicòloga.
I vas tornar a treballar.
Vaig tornar a treballar.
Això va ser el setembre,
el setembre,
no?
El setembre.
Del 23.
Sí. El setembre del 2023, bueno, em trobo en una situació que també a nivell personal haig de treballar i que em trobo amb l'oportunitat de tornar a la feina que feia abans, no? A l'escoleta. I en aquest cas, jo m'apunto a aquesta convocatòria... si ho sent la meva psicòloga em dirà... No va ser que així, però bueno, jo em vaig sentir com obligada, no obligada, però sí com molt empuixada a dir t'has d'apuntar a aquesta convocatòria. I la psiquiatra també. T'has d'apuntar a aquesta convocatòria. I jo era, però és que... I si no puc? I si trec la feina i no puc treballar? Bueno, doncs si treus la feina i no pots treballar, tornaràs a agafar la baixa. I mesurarem en quin punt tornes a estar. Però és la teva feina, és la teva vocació, se t'il·luminen els ulls i la cara quan parles de que has vist aquesta oferta. Ho has de fer i ja veurem què passa. La veritat que tornar a treballar a l'escoleta ha sigut un salvavides.
Sí, ha anat bé.
Ha sigut un salvavides. Les meves companyes, impressionant. És a dir, algunes ja sabien el que passava, altres no, ho han sabut quan he arribat. El recolzament ha sigut brutal. I de cop i volta he sentit que tornava a poder fer part de la meva vida, en aquell cas, no? A nivell laboral i... I, bueno, anava rebaixant-se aquella por, aquella ansietat. També a nivell personal anava recuperant els meus espais, anava sentint-me millor, anava sortint, perquè jo m'he obligat també en cert moment a dir no em puc quedar a casa, ja haig de sortir, ja haig d'anar amb els amics, i... però sempre amb aquella por, no? I amb aquella cosa de tinc la pastilleta aquí al costat perquè... Si en algun moment ja em noto, em fotré la pastillita. I llavors ja començo a notar que també el treball em dona una visió molt més optimista, que començo a sortir, a viatjar, anar amb amics, d'una manera molt més natural... que començo a... Segueixo tenint moments d'ansietat, però ja no tanta. Pensa que va un moment que jo mai... És a dir, els nervis que podem sentir les persones... Jo ara mateix he entrat a la ràdio molt nerviosa, però jo aquesta sensació de nervis l'he recuperat fa un parell de mesos. Jo passava de no tenir res, de tenir ansietat. No hi havia un terme mig. No hi havia nervis. Clar, per mi ara, tenir, no, de poder dir uf, que estic supernerviosa...
Això és normalitat, en realitat.
És normalitat, és un luxe.
Clar, tothom que entra a la ràdio, doncs una miqueta abans es posa una mica nerviosa.
Clar, exacte, i és un luxe, no? I puc dir que ara estic a la fase final, evidentment, sent molt conscient que, bueno, que es pot recaure, que m'haig de cuidar molt, que m'haig d'escoltar molt...
Deixa'm fer-te un parell de preguntes, sí. Susana. Demano gravada perquè estem ja fora de temps, però és que no vull que te'n vagi sense preguntar-t'ho. Més enllà de la medicació i de les teràpies, no, què t'ha anat bé durant aquests mesos tan foscos?
Evidentment, et va bé i necessites, encara que tu rebutgis, l'escalfor de la gent que t'estima, de tota la gent que t'estima, amics, família, companys, encara que tu ho rebutgis. En el meu cas, m'ha anat molt bé el contacte amb la natura, passejar, escriure, m'ha anat molt bé. És a dir, escriure una mena de... Bueno, no era un diari. Bueno, vaig escrivint. Tinc no sé quantes llibretes d'aquests anys d'anar escrivint, no? Pensaments, a vegades són pensaments, a vegades són com he passat el dia. Això també m'ha ajudat molt. I després, el tenir dos fills i pensar que havia de lluitar per ells. Perquè en el cas meu, amb la meva depressió, no hi ha hagut pensaments de suïcidi en cap moment, però sí que hi ha hagut molts pensaments de no vull despertar-me demà. Ojalà el meu cos entengués que pari, que això pari. No? És a dir, mai he pensat en suïcidar-me, potser perquè no tenia la valentia, però de voler-me morir, sí. I, bueno, això és el que... aquesta mescla és el que m'ha fet, evidentment, lluitar per seguir vivint. I bueno, sobretot això, no?
Tenim algun comentari? N'Àngela diu, si les coses es diuen pel seu propi nom i no hi ha tabú, és més fàcil d'assumir, digerir, i es va a bon terme segur. Que bé poder sentir casos reals de malalties mentals. Gràcies, Àngela, per la teva contribució.
Moltes gràcies.
Què li diries a algú que estigui en un moment fosc?
Que demani ajuda. Que no, és a dir, primer que s'escolti. Ens hem oblidat escoltar-nos. I quan dic escoltar-nos no és escoltar el nostre cap, perquè el nostre cap normalment ens boicoteja i ens diu que és el que encara ens fot més a la misèria. Ens diu que som febles, ens diu que fracassem, ens diu que aixeca't, que què estàs fent. Escolta el teu cos, escolta el que t'està cridant al teu cos. Per què plores? Per què no et pots aixecar del llit? Per què tens aquesta por que et paralitza? És a dir, connecta amb el teu cos i escolta'l. I evidentment, a la mínima, al mínim dubte, vés al metge. I si el metge et diu que no i tu penses que no ho encerta, doncs vés a un altre metge. I potser sí que estàs passant, un mal moment i ansietat i no tens depressió, però és a dir, que realment trobis el professional que quan et digui les coses tu sents que t'està explicant el que tu estàs passant. Això és clau, és a dir, jo en el moment que el metge em va dir tu estàs passant això i et vaig explicar el per què, evidentment tota la negació que jo havia fet va caure, es va desmuntar. Llavors, bueno, també reivindicar, és a dir, donar les gràcies al servei de psiquiatria de la Seguretat Social, crec que som uns afortunats del servei que hi ha de psiquiatria, i també reivindicar que lluitem les persones que no estem bé, que lluitem, i si ens hem d'enfrontar al metge de capçalera i nosaltres no tenim forces, pues que ens fem acompanyar d'algú que sigui la nostra veu, perquè ja et dic, no crec que ho facin la mala fe, però moltes vegades no ens ajuden.
Susana Labrador, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar-ho i espero igual que quan vaig dimitir, donar veu a la meva depressió, jo crec que va servir, i així ho vaig notar, perquè molta gent va venir, no?, a dir-me, ostres, que valenta, jo també m'ha passat, i te'n sortiràs. I gent major de Formentera, i gent, homes majors inclús, mai m'hagués pensat això. Doncs també espero que el meu testimoni d'avui serveixi per gent que potser es nota que està caient en aquesta foscor, amb aquest fred, amb aquesta merda, digui, ei, que igual m'està passant això. I si li serveix a algú el meu testimoni, doncs em donaré per satisfeta. I jo a seguir lluitant per estar bé. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu avui.